Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay casualidades que muchas veces llaman la atención. Fíjate, hace años, en 1985, España debatía si ratificaba su adhesión a la OTAN en un referéndum. Y en ese mismo momento, los precios en nuestro país estaban desbocados y la inflación superaba el 10%. Pues bien, la historia se está repitiendo en este mes de junio de 2022. El futuro de la OTAN se está debatiendo en España y los precios han subido más de un 10% anual, el mayor incremento desde hace 37 años, que es una auténtica barbaridad. Un 10,2%. Hemos llegado ya a los dos dígitos. Este es el dato que deja el IPC adelantado que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, un organismo del que, por cierto, acaba de dimitir, ya lo sabe su director, porque las cifras que ofrece pues no cuadran con las expectativas del gobierno. La verdad, no sé qué cifras esperaban realmente en el Ministerio de Economía, pero que los precios están desbocados no hace falta que lo diga el INE. Basta simplemente con pasar por el supermercado, sacar la factura de la luz o acercarse a cualquier gasolinera para verlo y comprobarlo. Y lo que más ha subido en el último mes, te lo puedes imaginar, pues eso, precisamente, los combustibles, los alimentos y también la electricidad. Es esa cadena de la que hemos hablado ya varias veces. A rasgos generales, un kilo de pasta te cuesta hoy más porque el trigo o la harina se ha disparado, porque a la fábrica le ha subido la factura eléctrica y porque al transportista le cuesta más dinero distribuir el producto. A mediados de julio vamos a conocer el dato definitivo, pero al precio que está todo, me da que la cifra no va a variar demasiado. Hoy tenemos susto adelantado y en julio el susto definitivo. El caso es que estos datos vienen a restar poder adquisitivo de las familias, en el mejor de los casos, porque en otros directamente provocan graves problemas. Mira el siguiente dato que ha dado también hoy el INE. La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta el 27,8%, 8 décimas más que el año anterior. Estamos hablando de 3 de cada 10 españoles. Un 14% de los ciudadanos, de los españoles, no puede permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada. Y otro 14% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, el agua, el gas, la luz. Todo esto el año pasado, en 2021, cuando todavía no teníamos la crisis de la guerra de Ucrania de por medio. Inquieta pensar que pueden decir los datos dentro de un año. Entre los precios y las cifras económicas no resulta para nada extraño que Cáritas haya atendido precisamente en 2021 a más de 1.600.000 personas en nuestro país. Ahora bien, ya advierten que en este 2022 se están incrementando la petición de ayudas y el volumen necesario para cubrirlas también ha crecido. Cáritas, que por cierto conmemora sus 75 años de actividad social y visto lo visto, que cumpla muchos más por el bien de muchísima gente. Pues así viene el día, un miércoles, que tiene también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, te puedes imaginar que también desde Rusia están siguiendo muy de cerca la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Madrid capital. Hoy mismo el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha valorado como un factor desestabilizador, dice, la posible unión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Día importante también en el juicio por el asesinato de Marta Calvo. La Guardia Civil ve imposible limpiar todo tras un descuartizamiento. Ponen en duda la versión dada por Jorge Ignacio Palma, el sospechoso del asesinato de esta joven valenciana. Y 3 jóvenes, 2 de ellos menores, han fallecido esta pasada noche tras huir de un control policial en Ronda, en Málaga. Al ver el dispositivo, se deshicieron de algo por la ventanilla y huyeron de la policía, a la que dieron esquinazo. Fue momentos después cuando se produjo el mortal siniestro. Y en el Vaticano, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Entre ellos, por ejemplo, el arzobispo electo de Valladolid y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. En la homilía, Francisco ha pedido por una iglesia sin cadenas y muros, en la que todos se sientan acogidos y acompañados desde la escucha, el diálogo y la participación. Y también el Papa, por cierto, hablabas de esto ahora en el monólogo, ha enviado un mensaje al presidente de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario, en el que agradece su historia de trabajo y entrega de amor a los demás con su ayuda y con su consuelo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Está a punto de empezar una nueva jornada en Wimbledon.
A esta hora estaba previsto que arrancara el tercer día de competición con la atención puesta en Carlos Alcaraz y en Garbiñe Muguruza. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Pero aquí no se juega, tocaya, Santi, hasta que la lluvia dice que se puede jugar. Y sigue lloviendo en Wimbledon. De momento dicen que hasta dentro de media hora, por lo menos, no va a empezar la jornada. Solo hay dos pistas cubiertas en las que empieza más tarde, la 1 y la central. Así que toca esperar para ver a los nuestros. En total, 5. Garbiñe Muguruza. Su partido viene de ayer, ya va perdiendo un 7-0 ante la belga Minen. También viene de ayer el partido de Masarova, aunque no empezó, y hoy juegan otros tres chicos. Davidovic, que viene de ganar a Hurkacz ante Veseli, Munar ante el británico Norri, y el partidazo de la jornada, el último, y a ver si nos deja la lluvia a verlo, el de Carlitos Alcaraz ante el neerlandés Griespor. Veremos a ver si Alcaraz pasa a tercera ronda ante un jugador bastante experimentado este año en hierba.
Gracias, Ángel. En fútbol entramos en días clave para que los clubes puedan cuadrar sus cuentas. Los mayores problemas son para el Barcelona, que tiene previsto activar hoy su primera palanca económica para acabar en saldo positivo, y para el Atlético de Madrid, que necesita 40 millones para cuadrar el ejercicio y que, según informó Pedro Morata anoche en el partidazo, supera el límite salarial, por lo que tampoco podría inscribir jugadores. Y tenemos noticia de la selección española femenina. La atacante del Villarreal, Salma Pallaruelo, ha abandonado la concentración por lesión y Jorge Vilda ha llamado a la mediocentro del Real Madrid, Teresa Velleira, para sustituirla.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja som aquí, la 1:06. Això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra. I anem ja a entrar en matèria, perquè volem saber com està el temps, el trànsit i el transport públic. Carles Lozada, cap d'informatius de COPE Catalunya, bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda. Doncs mira, el temps està com abans. Recordo que és un dimecres d'estiu, això vol dir temps assolellat, a la tarda algun ruixat, a última hora del dia, al Pirineu sobretot, com sempre passa a l'estiu, sí. Amb temperatures doncs, d'inici d'estiu. Fa calor, però és una calor suportable. Però atenció, els mapes que hem vist aquest matí apunten ja a una altra gran calorada que ens començaria a afectar a partir d'aquest cap de setmana. Per tant, molta atenció, aviam què en diuen els mapes a partir de demà, que serà dijous ja, i si es confirma que aquesta calorada de nou s'atansa cap a Catalunya i ens afecta el cap de setmana. Ara hi ha 31 graus a Girona, 29 a Lleida, 27 a Tarragona i Barcelona i 23 a Andorra la Vella.
I el transport públic i el trànsit, alguna incidència?
Doncs mira, és un matí molt tranquil el transport públic, també la xarxa viària, per tant, no hi ha novetats destacables, eh?
Perfecte, doncs m'alegro.
L'actualitat del dia. Doncs mira, comencem parlant de la Covid-19, que torna a ressorgir una mica, eh? En aquest cas, per explicar que el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut aquest matí que la situació de la setena onada de Covid els preocupa, però creu que la majoria de la població pot i hauria de fer una vida completament normal. Ara bé, Trilla recomana prudència i, sobretot, utilitzar la mascareta sempre en espais interiors, al transport públic i a la relació amb la gent gran. I és que a voltes amb això de l'ús de la mascareta, Montse, cada cop és més freqüent veure gent sense aquest aparell, sense aquesta mascareta, al transport públic. Recordem que el transport públic és obligatori el seu ús, però hi ha moltíssima gent que no l'utilitza. Aquest matí hem estat fins al metro de Barcelona, hem comprovat això i molta gent, com dèiem, sense mascareta, i moltes queixes, sobretot de gent gran, que veu a molta gent jove i no tan jove, sí, que van al metro sense aquesta protecció.
Jo em barallo cada dia a la Renfe, Lozada.
No es baralli amb ningú. Que això és molt
vergonyós. És vergonyós que la gent jove no es posi la mascareta. I no gent tan jove, també.
Ah, exactament. Gent jove i gent menys jove. Exacte. Ja no parlo dels caps de setmana, que allò és un descontrol total. No? Què més parlarem? Doncs mira, avui ha arribat al Parlament el tancament sobtat i ja ho hem comentat alguna vegada, de l'escola Mary Ward a la ciutat de Barcelona. El conseller González Cambray ha avançat que el seu departament treballa per reubicar els alumnes afectats en centres del mateix districte. El districte de Sarrià-Sant Gervasi són uns 300 alumnes aproximadament. El titular d'Educació ha anunciat una modificació legal que es posarà en marxa ben aviat per evitar que els centres tanquin portes un dia per l'altre i deixin a les criatures i a les famílies completament penjades. González Cambray també ha negat, i això ja ho veurem si és veritat o no, que el seu departament hagi denegat cap concert en aquesta escola que ha hagut de tancar. Recordem que la direcció d'aquesta escola, Mary Ward, va dir que la caiguda de les preinscripcions havia sigut molt forta, sobretot perquè, recordem, des del Departament d'Educació s'han començat a retirar els concerts a moltes escoles concertades.
Tot això i més, a quina hora, Losada?
2:20 PM.
Allà hi serem, Carles, gràcies.
Bon programa, adéu.
Senyor Gil, ja sé que vostè vol anar també al concert de Suspicious Mind, aquesta banda tributo a Elvis, però usted no puede enviarlo al 678-094816. Ho dic perquè hi ha molta gent que m'està trucant. No, han d'enviar WhatsApps al 678-094816. Encara esteu
atents. Més a poc a poc.
678-094816.
Clar, que la gent ho apunti. Vale,
que doni temps. Si ja estan enviant molt, o sigui, que cap problema. Senyor Gil, els esports, per on para la cosa?
Per on para la cosa? Doncs miri, coses que hem d'explicar i que no havíem explicat fins ara. Per exemple, l'Espanyol femení, dues renovacions. Ha arribat Carolina Miranda a la direcció esportiva del femení blanc i blau. L'objectiu, evidentment, és pujar, recuperar la categoria de primera divisió. I ja tenim dues renovacions. Cris Baudet i, com o no, Adriana Martín, que continuaran defensant i lluint la samarreta blanquiblava. En clau gironina, però de manera indirecta, ens hem de fer ressò de que el 16 de novembre, però sí, ja sé que queda molt, però el 16 de novembre Montilivi podria ser l'escenari d'un partit internacional entre Mèxic i Suècia, amb els mexicans preparant el Mundial. Clar, hem d'anar agafant el xip, Montse, de que aquesta temporada serà una temporada interruptus, perquè aturarem el novembre per jugar al Mundial i tornarem al 2022. La lliga de primera s'atura, la de segona no s'atura, la de primera sí, la de segona no, però sí que viurem aquesta temporada una mica atípica. En plana poliesportiva, deia Angelito García que està plovent a Wimbledon, sí, que hi hem de fer, però hem de recordar que ahir Paula Badosa va entrar molt bon peu, 6-2, 6-1 contra l'americana Luis Chirico. Demà la romanesa Iria Vara serà la rival de l'empordanesa en aquesta segona ronda de l'individual femení de Wimbledon. Tenim avui com a participació més destacada l'Alcaraz Greksport i en els mundials de waterpolo, ahir derrota d'Espanya a la selecció femenina 8-13 contra Estats Units. No hi ha manera de guanyar les americanes i aquesta derrota ens fa una dècada després no està a la lluita per les medalles. Anem a veure avui, als quarts de final, quina sort té la selecció masculina que juga contra Montenegro. Per cert, en bàsquet s'ha confirmat, la penya serà primera cap de sèrie al sorteig de l'Eurocup. Les preguntes del dia. Operatives. Twitter @esportscope. Avui apuntem i disparem a Frenkie de Jong, que està en l'òrbita de marxar al Manchester United perquè el Barça faci cash. Si fóssiu de Jong, què faríeu? Marxar al Manchester 55%, quedar-se al Barça 45%. En blanc i blau, creieu que Álvaro Fernández milloraria a Diego López a la porteria de l'Espanyol? No, 68%, sí, 31%.
Tot això i més, a partir de quina hora?
3:05 PM, amb el comandament de Joan Batllori.
Allà hi serem. Senyor Gil, gràcies.
A vostè, fins demà.
Bona tarda. Bueno, pues ahora llega este momento que me gusta a mí, el hablar con mi amiga Enriqueta del Plan 123 de Clinitec, porque voy a marcar el 650-51-52-53. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse, encantadísima de estar contigo.
Igualmente. Oye, ya sabes tú que en verano lo que más nos molesta es la barriga, ¿no? Vernos hinchada, sí. Ya por estética. Oye, ¿cómo podemos conseguir deshinchar esa barriguita y perder peso?
Pues vamos a hacer que desaparezca esa barriguita, vamos a perder peso, a depurarnos, y lo vamos a conseguir, Montse, con el Plan 1-2-3, que es una antibarriga para este verano, y además nos permite perder de 3 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Así que si estás cansada, si estás cansado de probarlo todo, que no te ha funcionado, estamos hablando de un producto totalmente natural, una auténtica revolución para perder peso y bajar ese volumen.
Bueno, pues vamos a empezar por la primera semana en la que vamos a limpiar el organismo.
Sí, tomaremos los sobres de piña, que nos ayudan a perder más de 2 kilos, eliminamos toxinas, nos deshinchamos y evitamos el estreñimiento.
La segunda semana vamos a renovar.
renovamos la flora con los sobres de naranja, que son prebióticos, para conseguir ese vientre plano y eliminar los michelines, que son antiestéticos.
Es verdad. ¿Y la tercera semana aparecen las cápsulas, Enriqueta?
Sí, son las cápsulas catagrasas, que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para seguir perdiendo peso sin perder la masa muscular y sin efecto rebote, ¿no?
¿Es apto para todo el mundo, Enriqueta?
Es apto para todo el mundo. Hombres, mujeres, tengamos la edad que tengamos y sobre todo también si tenemos azúcar o colesterol o hipertensión, porque las vamos a regular, o sea que perdemos peso y ganamos salud, Monse.
Es verdad. Oye, ¿qué pasa si marcamos ahora el 650-51-52-53?
Pues nada, que te puedo salir yo o puede salir alguna de mi equipo para informarte, para asesorarte del plan y si lo deseas, pues lo puedes tener en tu domicilio sin gastos de envío. Pero si llamas ahora mismo al 650-51-52-53, pues el oyente de COPE, te vamos a regalar este gel anticelulítico que lleva Rolón incorporado cada día, un masaje por la mañana para eliminar celulitis, bajar la cintura, eliminar la barriguita y sobre todo eliminar la grasa localizada. Este gel gratis con tu plan 1-2-3.
Oye, si llamamos ahora mismo, ¿pasa algo al 650-51-52-53? Digo un extra,
pasa,
¿eh?
Pasa que si eres muy rápido, llamas ahora, pues tendrás que regalar también el tratamiento completo en estas tres infusiones, la detox, más la adrena, más la lipo, que además las puedes tomar fresquitas y tienen un sabor excelente. Así que llama, llévate tu plan 1-2-3 con esta gran promoción y en tan solo 3 semanas, sí, 3 semanas de 3 a 7 kilos menos. ¿Dónde? Pues en el 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias y hasta mañana.
Un patunet, adeu.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Habías oído hablar del programa Artemis? Es un proyecto de la NASA que busca que el ser humano vuelva a pisar la Luna. Lo que sucede es que el resultado no ha sido el esperado. ¿Qué es lo que ha fallado y qué pasa? Se quiere volver a la Luna, pero claro, ¿cuándo y para qué?
2025 era un poco el objetivo de la vuelta del ser humano a pisar el satélite de la Tierra. Es bastante improbable que esto ocurra con tantas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No.
Cada estiu entre 2 i 5 persones tenen una lesió medular greu per tirar-se de cap a l'aigua. Passa tant al mar com també a la piscina. És l'alerta que fa l'Hospital de la Vall d'Hebron que aquest estiu, en molt pocs dies, ja ha hagut d'atendre 2 joves amb aquest tipus de lesions. Una per llançar-se de cap al mar des d'unes roques i l'altra per llançar-se a una piscina. Avui parlem amb la doctora Lluïsa Montesinos, que és cap de la unitat de lesionats medulars de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora Montesinos, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Doctora, no cal impactar amb el fons d'una piscina per fer-se una lesió greu?
No, no cal. De fet, és suficient amb impactar amb la superfície de l'aigua, donat que la superfície de l'aigua té unes característiques, que és la tensió superficial, que pot comportar-se com una superfície sòlida.
La Vall d'Hebron destaca, doctora, que la majoria de pacients amb lesions medulars greus per tirar-se de cap a l'aigua afecten a joves d'entre 15 i 30 anys. Podríem dir que són aquells que tenen menys por?
Són aquells que també físicament pues, fan activitats que són lúdiques i s'atreveixen a tirar-se d'una superfície més alta. Però també veiem aquestes aquestes persones que amb 25-30 anys estan amb la família, amb els amics, en una piscina i fan aquest acte de tirar-se de cap.
Mm-hmm. Vostès, si els psicòlegs alerten que abans de saltar cal mesurar bé el risc per no assumir-ne més del necessari que fer-se i per fer-se el valent davant d'un mateix o d'altres?
Bueno, sobretot pensar que és una activitat que és absolutament innecessària, que estàs en una situació que estàs passant-ho bé amb la família, amb els amics, i que el que vols és acabar el dia així, passant-ho bé i amb un bonic record, i no capturant tota la teva línia vital i tenint un accident greu en conseqüències molt important.
Quines serien aquestes conseqüències, doctora?
Pues les conseqüències són seqüeles importants a nivell neurològic. Normalment són lesions cervicals altes, que poden comportar que tingues que utilitzar una cadira de rodes, de motor elèctric, per la resta de la teva vida i necessitar d'ajuda d'una altra persona.
Uh-huh. Com consensem aquestes persones, aquests joves i no tan joves, que es llencen de cap sense pensar que existeix algun risc?
Doncs crec que intentem fer-ho d'aquesta manera, informant, i que les persones sàpiguen el que pot comportar una acció tan fútil com és tirar-se de cap. Llavors, hi ha altres maneres d'entrar a l'aigua, d'entrar a la piscina, al mar i de passar-s'ho bé. És simplement saber-ho i pensar que podem fer-ho d'una altra manera i ja està.
Si la tensió de l'aigua és molt alta, és com si impactessis, imagino, contra un ciment.
Es diu la tensió superficial de l'aigua i exactament és així, com que és com si impactessis sobre una superfície totalment sòlida.
Quines conseqüències? Imagino que després queden seqüeles psicològiques, no, doctora?
Sí, és necessari un tractament a nivell psicològic, també des de l'inici de la lesió, tant de la persona que ha tingut la lesió com de tota la seva família, perquè hi ha una ruptura de la línia vital després d'una lesió medular. És una situació que trenca tota la teva vida, que has de reaprendre a fer-ho absolutament tot i que tota la teva família també s'ha d'ajustar sobre això. I llavors és necessari l'ajuda psicològica.
Li sorprèn aquestes dades que entre dues i cinc persones tenen una lesió medular i hem parlat d'aquestes que han rebut vostès a l'hospital? Hem començat massa d'hora, no?, a tenir aquest tipus d'accidents?
Doncs, lamentablement, és habitual que cada estiu tenim aquests joves per aquesta causa a la unitat amb lesió medular. Llavors el que volíem fer és una campanya per tal d'informar a tothom de que podem evitar-ho, que són realment lesions medulars que són totalment evitables, i poder que la gent sàpiga el que passa amb aquesta acció, amb el fet de fer una capbussada.
Malgrat aquestes campanyes informatives, doctora, que es fan des de fa anys, el nombre de lesionats medulars a Catalunya no ha disminuït.
No, es fan campanyes també a nivell de prevenció de tràfic i sí que s'han vist una reducció a aquest nivell. També penso que una campanya i una informació profunda sobre el tema de les capbussades era necessària a nivell social a Catalunya. De la forma que s'ha fet aquest any. Altres causes, pues sí que hem vist una disminució de les lesions medulars. Tot i això, continuem veient molts pacients amb lesió medular traumàtica.
Escolti'm, ara mateix m'està venint al cap aquella pel·lícula que surt Javier Bardem, que té una lesió medular tirant-se a l'aigua.
Sí. Clar, és que ha existit tota la vida aquesta causa.
Ho hem vist a les pel·lícules, però mai pensem que ens pot passar a nosaltres.
Que ens pot passar a nosaltres, això és l'important. Està a la vida diària, que pot passar a qualsevol persona de nosaltres.
O sigui, recomanem entrar a l'aigua, doctora, o bé caminant, o bé tirar-nos de palillo, allò com es diu, no?, recte.
Sí, sobretot calculant l'alçada que n'hi ha, per exemple, a la platja, entre el que és la superfície de l'aigua i l'arena, perquè la profunditat pot canviar segons marees, segons cada any. Hem de ser coneixedors d'aquesta distància, no entrar de cap, d'acord? I conèixer molt el medi en el que estem entrant a l'aigua, sí.
Està claríssim. Doncs des d'aquí enviem aquest missatge i sobretot recordar que cada estiu aquesta unitat de lesions medulars de l'Hospital de la Vall d'Hebron, referència a Catalunya en aquest tipus de lesions, atén una mitjana de 5 persones a conseqüència d'un salt o una capbussada a la costa o a la piscina. Hem d'anar molt en compte i sobretot no us llenceu de cap. Li agraeixo molt, doctora Lluïsa Montesinos, cap d'aquesta unitat de lesionats medulars, i tant de bo, si només una persona de la que ens escolta s'ho pensa i no es tira de cap, ens estalviarem després aquestes lesions i aquestes conseqüències psicològiques que es queden després. Gràcies, doctora.
Moltes gràcies a vosaltres per l'ajuda i esperem que siga efectiva. Gràcies.
Tant de bo, gràcies. Que vagi bé. Bon dia.
Adéu.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, hoy vamos a hablaros de mamitis. Todos hemos padecido algo de mamitis de pequeños. Mariana de Páramo, ¿a ti te ha pasado tener mamitis?
Todavía tengo mamitis.
Todavía
tienes.
Y que dure, ¿no? Muchos años.
Y que dure todos los años que se pueda, claro que sí.
Oye, mamitis es una palabra que nos lleva a la infancia, nos lleva a momentos dulces, a olor a bebé, a olor a leche, a un montón de cosas que nos retrotraen al pasado. Es una palabra que tú has escogido, Mariana de Páramo, para fundar una empresa con ese nombre, Mamitis. ¿Cómo nace la idea?
Pues la idea nace mucho con la idea que tú acabas de decir, o sea, de crear una marca que transmitiese pues lo que es el amor de las madres a sus hijos, en este caso a través de la ropa, creando pues una marca totalmente hecha en España. Siempre hemos apostado y es lo que es, bueno, es nuestro principal estandarte, que es una marca 100% hecha en Barcelona.
Sí.
Todo con tejidos naturales, utilizamos solamente fibras naturales, es todo orgánico, sin costuras, especializados en el recién nacido, pues para transmitir pues lo que tú decías, ¿no? Esa la ternura, la suavidad, la delicadeza que queremos que tengan nuestros recién nacidos cuando los tenemos.
Esta firma de moda nació en el 2011.
Sí.
Estamos hablando de una firma de moda online, hablamos de una tienda física.
La marca nació online. Estuvimos un año y medio aproximadamente, y a partir del año y medio, pues viendo que la venta online funcionaba bien, decidimos abrir el primer punto de venta en Barcelona, físico,
sí.
Que abrimos en el barrio del Galvany, en la zona de Sant Gervasi. Y a partir de ahí, pues viendo que el producto, bueno, lo que nos decían nuestras clientas, que siempre, bueno, es lo mejor que te pueden decir, es que nuestras prendas ganaban en la mano, fue cuando la marca empezó a conocerse y empezamos también con la distribución a tiendas multimarca, primero en España.
¿Se le da poca importancia, Mariana, a la ropa de bebés? Cuando son muy, muy pequeños, posiblemente sí, ¿no? Se busca más la delicadeza, pero cuando van siendo un poquito más mayores, porque vuestras prendas van de 0 a 2 años.
Exacto. Precisamente por eso. Empezamos haciendo hasta más edad, hacíamos hasta 10 años, pero como bien dices, cuando una madre busca cosas especiales, prendas especiales, y quiere algo diferente, es realmente cuando son muy bebés. Y por eso nos hemos especializado sobre todo en lo que es todo canastilla y muy recién nacidos. Hacemos hasta 2 años, pero nuestro punto fuerte sería hasta los 12 meses.
Uh-huh. Vuestra seña de identidad, lo decías tú, son las materias primas 100% made in Spain. Porque aquí tenemos muy buen tejido. De hecho, Cataluña se conoce por el tema textil.
Totalmente. Contamos con una industria buenísima. Por desgracia se ha perdido mucho también, ¿no? De lo que era. Pero hemos podido encontrar pues talleres que llevan años y años confeccionando muchos prácticamente de manera artesanal, que es lo que buscamos nosotros. Vendemos también muchas prendas hechas a mano por señoras que se dedican a tejer pues desde hace 40 o 50 años y que no hay manera de que se jubilen porque aman su profesión. Entonces intentamos mezclar mucho pues todo lo que es este punto artesanal, este punto de experiencia, con todo lo que son nuevas tecnologías, comunicar en redes, estar en ferias internacionales, y creemos que este mix hemos conseguido pues ser bueno, tener un punto diferencia de que es lo que diferencia mamitis del resto.
A mí hay una cosa que me gusta mucho, Mariana, es que cuando uno va por la calle normalmente, claro, con tanto low cost en las tiendas, pues vamos el 99% vestidos igual, ¿no? En mamitis, el que va vestido de mamitis, el bebé que va de mamitis, va de mamitis y se nota.
Eso es lo que queremos exactamente, que bueno, si hay muchos niños vestidos igual, no, trabajamos con colecciones muy pequeñas y muy limitadas y no solemos hacer reposición. El fabricar aquí nos permite tener un control también y de calidad y también pues poder lanzar cápsulas, decir, bueno, pues durante para la colección de Navidad, pues durante 2 meses lo vamos a hacer.
Sí.
Como tenemos nuestros talleres aquí, pues esa cercanía, ¿no?, te permite también pues innovar, crear y no crear colecciones pues muy extensas, que ya uh-huh. es lo que nos gusta.
Oye, el hecho de vender por online, poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Pero las madres, sobre todo tú lo decías, ¿no? Disfrutan más cuando ven ese tejido y les llega a casa y lo pueden palpar. ¿Nos hemos acostumbrado finalmente a poder comprar la ropa online o no de bebés?
Tenemos dos tipos de clientes. Las que siguen viniendo a tienda o buscan nuestras prendas en tiendas multimarca y son fieles a sus tiendas de sus barrios o de sus ciudades. Sí. Pero cada vez más online, yo creo que todos nos hemos acostumbrado. Bueno, que después del confinamiento, al final, ¿no?, pasábamos horas y horas delante del móvil.
Es verdad.
Y lo bueno, quizá cuesta la primera compra, pero una vez tú haces la primera compra, a lo mejor pues el tema de las tallas en los bebés, ¿no?, que puedes ser un poco duda, talla es grande, talla es pequeño, claro. ¿Le va a ir, no le va a ir?
Claro.
Pero lo que tenemos es mucha clienta que cuando prueba la primera vez ya repite. Eso, uh-huh. eso es lo importante, fidelizar al cliente.
Qué importante es, Mariana, el tejido, como hablabas antes, porque estamos hablando de la segunda piel de un bebé, estamos hablando de una piel suave, una piel virgen, que cualquier costura, cualquier botón, cualquier cosa, puede producir algún tipo de lesión.
Sí, por eso lo que hacemos es trabajar lo que te comentaba, tanto lo que es el tricot como lo que son las telas, es todo orgánico, y además trabajamos las prendas sin costuras. Son reversibles, que las puedes poner, una chaqueta la puedes poner como jersey o como chaqueta, que también para las madres, que bueno, que al final te dura tan poquito, ¿no?, la ropa de recién nacido, pues puedes darle más juego, puedes combinarla de más maneras, y además, pues claro, obviamente una prenda sin costuras no se puede comparar a clavarte una costura en el lado o en una manga.
Nos pasa a nosotras.
Nos pasa a nosotras,
exacto. Sobre todo con la ropa interior, ¿no?
Efectivamente, pues es lo mismo.
Que hoy en día se cortan hasta con láser la ropa interior.
Eso es.
Oye, sí, sí. Me han dicho que vais a aterrizar en México.
Aterrizamos en octubre.
¡Qué bien!
Aterrizamos en octubre con un proyecto es un proyecto de 5 franquicias. Abrimos la maestra a mediados de octubre. Y bueno, estamos súper contentos porque ya empezamos con la expansión internacional en 2019 cuando abrimos un showroom en Nueva York. Y a raíz de ahí pues se nos empieza a conocer fuera y exportamos el Made in Spain fuera de fronteras.
Oye, que es un placer y que vaya chévere por México.
Chévere, muchísimas gracias.
Os va a ir fenomenal, estoy convencida. Y ojalá la tasa de natalidad en este país suba.
Porque eso es importante.
Debido a las circunstancias, pues ya sabemos que la población envejece, pero no hay nada como tener un bebé y sobre todo después tenerlo. Y con esa ropa de mamitis, es que dan ganas de comprarla, aunque no tengas bebés. Mariana de Páramo, fundadora de Mamitis, ha sido un placer. Que vaya fenomenal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Viu el somni d'una nit d'estiu al Festival Castell de Peralada amb Mònica Bellucci, Josep Carreras, el mític ballarí Carlos Acosta, la grandiositat de Nabucco, Joan Manuel Serrat i el ballarí Staatsballet, ballet de l'Òpera de Múnich, entre d'altres. Consulta tota la programació a festivalperalada.com del 8 de juliol al 6 d'agost.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Vols gaudir de la millor música pop dels 80 i 90? Tens ganes de ballar al ritme d'Elvis Presley? Aquest cap de setmana, la xica de Yale i de Suspicious Man t'esperen a les nits del Port de Badalona. A partir de l'1 de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsdelportdebadalona.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
2 semanas con la sombrilla en el coche y los niños desesperados. No sé por qué no vamos a la playa.
¿Qué me ha pasado? Que ya el Michelin no lo disimulo.
Pues pregúntale a la vecina, porque en poco tiempo se ha puesto espectacular.
Uy, necesito que me cuentes qué has hecho para perder peso.
Shh, Institute Line, hasta 2 tallas en un mes.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui a Herrera COPE Catalunya i Andorra parlem amb l'Eugeni Serranos, que és el director de Food and Beverage del Hotel Dolce de Sitges. Eugeni Serranos, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bueno,
molt
quan...
bé, començant el dia, quasi.
Dient Sitges, quan un diu Sitges, ja li ve el bon rotllo i el somriure a la boca, eh?
Bueno, la veritat que sí, estem en una ciutat privilegiada, al costat del mar, amb un microclima molt especial. Per una banda tenim el massís del Garraf i per altra banda, bueno, l'orografia que tenim aquí, no? I el nostre mar Mediterrani, la ciutat en si que és supermaca.
Efectivament. Escolta'm, Eugeni, tu has donat molts toms per la vida fins a arribar al Dolce Sitges. Explica'm una mica de la teva experiència. Com vas anar a parar al Dolce?
Bueno, per començar estic molt content de poder aportar el meu granet de sorra a l'Hotel Dolce. Jo vaig sortir de Sitges fa ja uns quants anys, no? Uns 30 anys, i sí, he donat toms, he estat a Fira Barcelona, a l'Hotel Majestic. De l'Hotel Majestic me'n vaig anar a República Dominicana, de República Dominicana vaig tornar a Marbella, de Marbella me'n vaig anar al PGA Girona, del PGA Girona vaig anar a Tarragona, on vaig estar a l'Umine, que és una part de Port Aventura, els clubs de golf i el beach club que gestionaven. Després vaig anar al grup Blau Mar, un grup hoteler amb 4 o 5 hotelets molt, molt especials. I al grup Blau Mar, amb tot el de la pandèmia, vaig decidir que era moment de sortir una altra vegada a Espanya. Sí. Em van encarregar un projecte, que és l'Expo Dubai 2020, no? I, bueno, vaig anar a representar la gastronomia, vaig estar al cap de les operacions de restauració del pavelló d'Espanya i de Mèxic, vaig representar la gastronomia i el servei espanyol, i, bueno, molt orgullós, molt content d'això, però, evidentment, vaig tindre la possibilitat de tornar a l'Hotel Dolce, que sempre des de la distància m'havia agradat molt per la localització que té,
sí,
per les possibilitats que té, no? Perquè maries molt bé el que és el client propi d'hotel i els clients de grups, que és una característica que bueno, que tinc bastant, bueno, que la meva trajectòria és un dels meus punts forts i bueno, i molt content de tornar a Sitges, no? Jo sóc d'aquí, del costat, de Vilanova, sempre professionalment m'he criat a Sitges i bueno, tornar a casa, com dic jo, és sempre un goig.
Bueno, el que està clar és que no has parat i que no has deixat de fer coses relacionades amb el teu món. Ara ets director de Food and Beverage,
sí, Food and Beverage.
De l'Hotel Dolce. Què vol dir això?
Bueno, sóc al final la cara visible de tot el que es relaciona amb menjar i begudes, no? Al final tot és una miqueta responsabilitat meva, no? Aquí un dels motius pels que vaig fitxar és pel xef que tenen, no? Que és en Jaume Balada, que és, a part d'un gran amic, és un dels millors professionals que he conegut, no? Jo amb aquesta vida he tingut la sort de poder treballar amb 36 estrelles Michelin, de dins i fora del nostre territori, i en Jaume és un dels xefs que més m'han impressionat, no? Per les seves mans, per el seu detall, per com mima el producte, i el bagatge que té de cuina, no? És realment un valor afegit que em feia molta patxó que poder treballar amb ell. I després, bueno, l'hotel, no? L'hotel sempre m'ha encantat des del moment que es va inaugurar, que vaig ajudar-los ja. En aquells moments, pues ara poder treballar i poder aportar, per mi és un somni, no? És tancar una miqueta el cercle, no?
No m'estranya. Eugeni, a Sitges hi ha persones de tot tipus, de tots colors, de totes nacionalitats. No sé si a l'hora de la cuina i de la beguda existeix algun valor diferencial a la gastronomia del dolce de Sitges per tenir contents a tothom.
Bueno, al final tenir contents a tothom sempre és molt difícil, no? I amb el volum de clients que tens, evidentment, com un sempre diu, mai agrades a tothom, no? Però es tracta d'intentar agradar al màxim, no? Nosaltres tenim la nostra línia molt clara, no? Partim d'una cuina mediterrània, amb un producte de proximitat, busquem el quilòmetre zero, som honestos amb el que fem i també la sostenibilitat, no? És a dir, busquem productes, pues, poc processats, ens agrada molt la cultura del Josep Pla, de l'Slow Food, i aquesta és la nostra cuina, no? I el servei és un servei molt càlid, amb molta atenció, amb molt de somriure, bueno, amb molta actitud, no? Que és al final de lo que es tracta, evidentment. Sempre, com hem dit, no pot agradar a tothom, no? Però, bueno, nosaltres tenim una línia molt clara, és la que defensem, és la que ens està donant bons resultats, i és la que tirarem endavant. Jo m'he incorporat farà 2 mesos i mig. Justament he tingut la sort que hem començat a obrir tota l'hostaleria i realment estem en un volum de feina molt, molt, molt grans. Ja anem presentant cosetes noves, ja es va notant la diferència, ja es va notant la meva mà, però bueno, a partir de setembre volem encara més impulsar la gastronomia, no? Volem que la gastronomia sigui una de les palanques, un dels motius més per vindre a l'hotel, no? Les habitacions són l'hòstia, les piscines són genials, estàs en un oasis dins del que és el poble de Sitges, però bueno, a part d'això volem encara donar-li més protagonisme al tema.
Jo crec que només ficant-vos a la plana web i veient totes les fotografies que n'hi ha, us entraran ganes d'anar-hi. Està a l'avinguda Camí de Miralpeix número 12 a Sitges, així que cliqueu ara mateix a la plana web per mirar tot això que ens explicava l'Eugeni Serrano. No m'estranya, Eugeni, que estiguis content treballant a Sitges. Eugeni Serrano, director de Food and Beverage, ha estat un plaer, i ens veiem dolceando per Sitges i pel Dolce Hotel. Moltes gràcies.
Un plaer ser tots convidats.
Igualment, gràcies, adéu.
Una abraçada, adiós, adiós.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's raining men.
Hallelujah. Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van rescatar un gos de raça mitjana que va estar, atenció, durant gairebé 3 hores tancat dins d'un cotxe i amb les finestres apujades. Els fets van tenir lloc en un pàrquing del carrer Marina de la ciutat comtal. Van ser els treballadors del pàrquing qui van alertar la policia. Ara la Guàrdia Urbana investiga la propietària de l'animal per un suposat delicte d'abandonament. Tot i això, la dona ha recuperat l'animal que, segons el cos policial, en el moment del rescat presentava un gran atac d'ansietat. Avui volem parlar d'això amb el Ricard Adán, que és veterinari del Consell dels Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Veterinari Adán, què tal? Bon dia.
Hola. Bon dia, bon dia.
Escolta'm, quan escoltem notícies com aquestes, malauradament, això es repeteix any rere any. Què s'ha de fer perquè la gent entengui que això és un delicte, que això no es pot fer?
No, suposo que hi ha dues coses. Una mala comprensió de lo que és... Mira, per un minutet no passa res, i després que hi ha molta gent que simplement no escolta i va a la seva. Se n'obliden de que tancar un gos en un espai petit és molt més perillós que tancar fins i tot una persona en un espai més petit. I que molts gossos acaben morint a l'estiu per cops de calor, tant en llocs tancats com fins i tot a l'aire lliure. Per tant, és una responsabilitat molt important que tenim amb els nostres animals de companyia i que nosaltres lluitem perquè sigui fins i tot un delicte a l'abandonament en un lloc tancat d'un animal de companyia, com ha passat aquí al pàrquing del carrer Marina.
Quina és la sensació que pot tenir aquest gos estant tancat i, a més, amb les finestres apujades?
Sí, són dos els problemes. Un és el que comentaven de l'ansietat, perquè no crec que només sigui l'ansietat el que tenia, però el problema d'un espai petit i solitud, la sensació d'abandonament i d'enclaustrament és molt, molt, molt greu per l'animal. I el segon, que ens oblidem que els animals, els gossos i els gats, però ara ens centrem en els gossos, que és el problema que tenim principalment, sí, tenen un mètode de transpiració diferent al nostre. No suen. Per la qual cosa, l'única manera de mantenir la temperatura corporal és el panteig, el jadeo, que es diu en castellà.
Sí.
I això té les seves limitacions, unes limitacions molt més altes que les nostres. I això fa que en un lloc tancat augmenti la temperatura i ràpidament augmenta la seva temperatura corporal i no és capaç de baixar-la. I això li provoca no només l'estat d'angoixa, sinó una hipertèrmia que molts cops acaba amb una errada multiorgànica i la mort de l'animal. Això és molts cops els que ens oblidem. No transpiren igual que nosaltres, per tant, els llocs tancats ràpidament els augmenta la temperatura.
Estem parlant d'aquest gos va estar gairebé 3 hores tancat dins un cotxe, però no cal 3 hores perquè pugui passar el pitjor, no?
Correcte. 3 hores, però el que tinc entès estava en un pàrquing. Només que hagués estat a l'exterior, en una hora ja podem tindre un atac fatal per l'animal.
Si anem pel carrer, Ricard, i veiem un cotxe i dins un animal, què hem de fer? Hem de trucar a la policia? Hem de buscar el propietari? Què fem?
Mira, hi ha dues coses. El que hauríem de fer, i el que a vegades fem, el que hauríem de fer és ràpidament tocar a l'emergència si aquí vingui la Guàrdia Urbana, que és la que s'ha de fer càrrec de l'obertura i l'alliberament del gos. La temptació nostra és trencar un vidre i que s'alliberi el gos, però això ens pot comportar molts problemes legals. Però jo, si veig un animal en un estat d'angoixa, si no arriba en 5-10 minuts a Guàrdia Urbana, jo entenc que la gent ho faci. Però el que recomano, que sobretot, truquin a la policia, tant a la Guàrdia Urbana com als Mossos d'Esquadra, i són ells els que realment obriran i posaran en bones mans aquell animal de companyia.
Ricard, es fa poca pedagogia de què fer amb els animals quan arriben aquestes èpoques de calor a l'estiu, no?, que també pateixen aquests cops de calor. N'hauríem de fer més, oi?
Sí, la veritat és que des del Consell de Col·legis Veterinaris i des dels diferents col·legis estem molt a les xarxes socials donant informació fins ara dels petards, i encara, perquè encara tenim els petards sobre, sí. I sobre els cops de calor. És el mateix que passa amb tots els mitjans de comunicació respecte a hidratar-se, que ve molta calor, posar-se a l'ombra, posar-se crema, i nosaltres diríem el mateix amb els gossos, deixar-los ben ventilats, a l'ombra, no deixar-los al sol, no fer exercici al sol, no deixar-los tancats. Realment ho repetim cada any. Però això que és necessari fer-ho, doncs ho anirem fent cada any igualment. Uh-huh. I els consells principals és mantindre l'animal en llocs frescos. Si ha d'estar en un lloc molt acalorat, mullem-lo perquè així baixem la seva temperatura i evitem que tingui cops de calor. No deixar-lo mai, mai, dels mais tancats en un espai petit. Perquè ràpidament no poden ventilar i agafen el cop de calor.
Uh-huh. Després, l'altre dia llegia un article molt interessant que parlava sobre el tema que li rapa el pèl al gos, i crec que estem fent malament, no? Perquè el propi pèl del gos autorregula la temperatura, i si li traiem el seu pèl, el que fem és que la calor va directament a la pell.
Molt bona observació, perquè això és un error que cometem. Ja he comentat abans que la forma de transpirar diferents, no suen, no tenen glàndules sudorides en tot el cos com nosaltres, i de manera que el pèl el que fa és una càmera d'aire. L'aire és mal conductor de la calor. I ell manté la pell separada de l'aire calent exterior gràcies a la càmera d'aire que està entre els pèls. De manera que quan eliminem el pèl, el que estem fent és, primera, desprotegir del calor i del fred perquè no estem fent aquesta capa d'aire, i segon, estem deixant la pell a l'aire, sí. La qual cosa rep les radiacions solars directament amb els mateixos perjudicis que podem tindre nosaltres.
Superimportant, això, que hi ha gent, sí, que pensa tot el contrari. Aprofitant, sí, que estàs amb nosaltres, Ricard, dona'm algun consell per la gent que viatja amb gossos, sobretot, important, les vacunacions, la cartilla, la seva documentació...
Sí, mira, en els viatges hem de tindre dues coses en compte. En el cotxe, com hem dit abans, no poden estar tanta estona com nosaltres, no tenen tanta tolerància, tot i que ja des del Departament General de Trànsit ja diuen que no han d'estar tanta estona en el cotxe. Per tant, hem de tenir en compte que si ens desplacem en cotxe hem de parar i ventilar, i hidratar i fer moure el gos. I si anem amb transports, cada un té una regulació diferent. Els avions s'ha de demanar abans, i s'ha de portar en cabina si és petit, sí, o en bodega. Els trens, també hi ha molts trens que ho permeten, o a les sales comunes o en uns llocs a part, i els vaixells també. I què és el que hem de portar? A part de nosaltres les seves cures personals, com és l'alimentació, com és l'aigua, perquè ells poden tindre mateixos problemes amb l'aigua que nosaltres, hem de tindre la cartilla de vacunació al dia. La cartilla de vacunació no són moltes les vacunes obligatòries, però almenys indiquen que tenen un control sanitari sobre l'animal. I de vacunes obligatòries, realment, hi ha la vacuna de la ràbia en molts països. I si hem de viatjar fora de l'estat espanyol, necessitem obligatòriament la vacuna de la ràbia.
Certament.
Dins l'estat espanyol no és necessari, perquè hi ha algunes comunitats autònomes que obliguen i altres que no. Per tant, hauríem de veure a on viatgem. Però, per si de cas, tindre el dia la vacunació de la ràbia, i en cas de sortir de l'estat espanyol, fer el passaport per desplaçaments. El passaport implica una documentació nova que fa que controlis l'animal abans del viatge. I serà una documentació que et demanaran, et poden demanar en qualsevol país, però a més et demanaran si has d'utilitzar un transport públic.
Efectivament. Doncs ha estat un plaer parlar amb tu, Ricard Adán, veterinari i membre també del Consell dels Col·legis de Veterinaris de Catalunya. Avui hem volgut parlar amb tu per aquest titular, que has rescatat un gos amb un gran atac d'ansietat després d'estar 3 hores a l'interior d'un cotxe. Per sort, i gràcies a Déu, estava un pàrquing, que hi havia ombra, però desgraciadament escoltem notícies com aquesta durant estius, darrere estiu, així que fent pedagogia. Ricard Adán, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. S'ha girat feina, ja escolto que t'estan cridant. Gràcies, sí, per haver atès la trucada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Joselito, ¿qué tal? Benvingut a RDA COPE Catalunya i Andorra. Com estàs?
Doncs molt bé.
Sí?
Esperant que arribi el festival Per Amor a l'Art de l'Hospitalet i amb ganes de que succeeixi.
Tu ets el director artístic del festival Per Amor a l'Art. A l'Art Amac.
A Amac de l'Hospitalet, sí. Soc el director artístic des de fa unes quantes edicions i la veritat que encantat de la vida de poder ser-ho i de ficar diners a la nostra professió, que són les arts escèniques.
Com ho heu passat? Ara anem a lo que és el festival durant aquesta pandèmia. No sé si ha donat temps a pensar més coses, a dir, mira, podem organitzar això, allò altre, aquest espectacle. Ha servit per això o no?
Home, els creadors, els artistes i les artistes, jo crec que sí que han tingut temps per poder crear noves peces i noves rutines, i la veritat és que tenim molt material. I aquests 2 anys de pandèmia nosaltres vam aconseguir salvar el festival a les finestres de setembre. Hem tingut 2 oportunitats i ho vam poder fer. I aquest any tornem doncs, a les dates d'estiu, que eren les habituals abans de que vingués.
Bueno, avui ja ha començat l'estiu, sembla ser que la calor baixa. El 30 de juny és el tret de sortida d'aquesta nova edició de Per Amor a l'Art. Espero que el temps acompanyi, no? Perquè, a més, això tot és a l'aire lliure, tots els actes?
Sí, és un festival d'arts de carrer, llavors tots els actes són a l'aire lliure. Tenim varis espais i emplaçaments on farem les distintes propostes artístiques i totalment gratuïtes, tot a l'aire lliure.
13a edició. Fa 18 anys que la feu, no? 18 edicions que feu aquest festival. Explica'm una mica, comença el dia 30. Què veurem des del dia 30 fins al 2 de juliol que es celebra aquest festival d'arts al carrer a l'Hospitalet?
Veurem sobretot circ que es fa avui en dia, dansa contemporània i urbana i propostes musicals per tancar les jornades. Totes són propostes tant d'entreteniment com de risc, avantguardistes, també tenen una mica de caire polític i és un festival molt, molt compromès, crec jo. Uh-huh. Saps? Té una línia...
Per què escolliu l'Hospitalet? Per alguna cosa en concreta? Per la gent que no conegui aquest festival?
Perquè l'organitza una associació que es diu Bipolar, que és una associació de l'Hospitalet, perquè, per exemple, jo soc d'un barri que es diu Eivitxe, que pertany a la ciutat de sí. l'Hospitalet, i perquè crec que és la segona ciutat de Catalunya i que hem de potenciar a tope la cultura, no? Hospitalet és un lloc que té un públic potencial i ja després de 8 anys de Festival Per Amor a l'Art crec que hem aconseguit fidelitzar el públic que ens ve a...
És el que t'anava a preguntar, Joselito, com és el públic que hi va? Perquè deu ser molt variopinto, no? Hi ha de totes les edats i aquí imagino que de 0 a 100 anys hi pot anar-hi tothom.
Pot venir tothom. El que dius tu és veritat, és un públic molt intergeneracional, venen totes les generacions, comparteixen des dels més petits als més grans, és una de les riqueses que crec jo que té el festival. També ve públic de les localitats al voltant de la ciutat i també públic especialitzat en les arts escèniques que programen i algun altre programador també s'apropa a gaudir de les propostes uh-huh. artístiques.
Després, durant la resta de l'any, Joselito, tota la gent que hi participa, imagino que també treballa a diferents llocs, no?, en el món artístic.
Sí, sí, sí. La veritat és que la gent de Bipolar, que és la nostra associació, doncs som artistes. Jo, per exemple, sóc artista de circ, tenim una ballarina també a l'equip, una trapecista, altres artistes de circ i programadors musicals. I la resta de gent que treballa al festival, que són les diferents companyies, no només treballen al festival, sinó que tenen diferents contractes a altres esdeveniments de carrer i també de sala.
No sé si a tu et passa també que jo cada cop escolto més gent jove que es vol dedicar al món del circ.
Bueno, no diria que està de moda, perquè fa molt de temps que estem de moda, però sí. Està clar que quan el Cirque du Soleil es va instal·lar a Barcelona, que per cert s'instal·la la feixa llarga de l'Hospitalet cada cop que ve, tenim un conveni amb l'Ajuntament signat fins a l'any 2030, crec que això és un impuls. Hi ha una escola de circ a Nou Barris, que és l'escola de circ Rogelio Rivel. Hi ha moltes extraescolars a les escoles que són extraescolars de circ. Doncs jo crec que tot això anima, i a les festes majors també hi ha moltes programacions per la canalla i per públic adult que són propostes de circ. Jo crec que tot això fa que el circ sigui ara una art escènica que estigui en boga i continuï la seva escalada, i per mi, que soc artista de circ, que així segueixi, clar.
Tant de bo, tant de bo. Escolta'm, doncs, molta merda, que vagi tot molt bé. A partir d'aquest dijous 30 de juny comença aquesta nova edició per Amor a l'Art, i esperem i desitgem que sigui tot un èxit del 30 de juny fins al 2 de juliol. Ja sabeu, espais, localitzacions com el Parc de la Remunta, Jardins Can Sumarro, plaça de l'Ajuntament i la plaça Lluís Companys. Joselito, gràcies i molta merda.
Dia a tots els oients i les oients que ens vinguin a visitar la ciutat de l'Hospitalet, que poden apropar-se en transport públic a la línia vermella, Avinguda Carrilet i Rambla Just Oliveres, o a Renfe de l'Hospitalet. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu, que vagi molt bé. Que visca l'art.
Visca.
Doncs que visqui. I ara les notícies. Pilar García Muñiz, salutacions de la Montse Rodríguez. Ha estat un plaer. Fins demà. Adéu.